migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de xerrar amb vosaltres i encantat de veure com les coses doncs van avançant. I de bona manera. Mireu, anem a posar un exemple. No és habitual, No és habitual, però hi ha un exemple clar de bona utilització de recursos públics. De bona utilització de recursos públics. Aplicats en aquest cas a la ciència, a la medicina i beneficiós per tots, per absolutament tots. Han desenvolupat una innovadora teràpia, CAR-T, que activa una doble resposta antitumoral en models preclínics, en aquest cas de càncer de mama. Són teràpies que ja s'han aplicat en aquestes qüestions, com tumors cerebrals, etc, etc. En què funciona tot això? Aquestes teràpies el que fan és, mireu, agafen un glòbul blanc, un infusit, són els soldats que tenim al cos per defensar-nos de malalties, no? Doncs agafen un d'aquests bitxets, d'aquestes cèl·lules, i l'entrenen per dir-li, has d'atacar aquest tipus de tumor, aquest tipus de cèl·lules en concret. I llavors el fiquen allà i s'encarrega només d'aquelles cèl·lules, d'aquell tumor en concret, i l'eliminen. Ho he explicat molt senzill, ho he explicat molt planer. Evidentment, darrere de tot això hi ha una feina d'investigació, de posar en marxa i de trobar, sobretot, les febleses d'aquelles cèl·lules tumorals per donar-li aquestes instruccions al nostre sistema immunitari. Ara, la pregunta és, aquesta revolució que continua sent aquestes variacions d'immunoteràpia són aplicables en malalties immunodeficients, quan el teu propi sistema defensiu ataca les teves pròpies cèl·lules, com la diabetes, no em sortia la paraula, Doncs mira, parlem d'aquesta teràpia amb el doctor Joaquín Arribas, de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por contactarme.
Oye, ¿qué es una doble respuesta antitumoral, lo que hace este CAR-T?
Pues los CAR-T es un tipo de terapia antitumoral que consiste en obtener las células del sistema inmune de los pacientes, lo que se conoce como glóbulos blancos, y modificarlas en el laboratorio para dirigirlas contra las células tumorales. Y una vez modificadas, se inyectan de nuevo en los pacientes, de modo que esta célula del sistema inmune vaya buscando por todo el organismo células malignas y las maten.
Ostras, es como un misil teledirigido, ¿no? O sea, sí, es de precisión esto casi.
Totalmente. Lo que se busca es alguna característica que tengan las células tumorales que no tengan las células sanas. Y esto no es sencillo, porque desafortunadamente las células tumorales son nuestras propias y se parecen mucho a las células sanas. Pero sí hemos encontrado algunas características que son las que nos permiten instruir al linfocito para decirle busca células que tengan estas características y mátalas. Y todos sabemos lo efectivo que es el sistema inmune haciendo esto. Cada vez que tenemos un catarro, una gripe, nuestro sistema inmune la elimina. La aspiración es hacer lo mismo en el caso de los tumores.
Pero, ostras, pero habrá que preparar muchas células muchos linfocitos, ¿no? Muchas células, muchos glóbulos blancos para esto, ¿no?
Es muy buena pregunta. Una característica de los glóbulos blancos, de los linfocitos, es que una vez que se activan, se multiplican. Es una respuesta, de modo que sí, hay que preparar suficientes, pero si son efectivos, ellos mismos se multiplican. Y además, lo más importante es que se quedan, tienen un efecto memoria. Esto lo sabemos muy bien en las infecciones. El sarampión no vuelve porque tienes un efecto memoria. En los resultados que hemos publicado, hemos visto que estas células CAR-T también tienen efecto memoria. Y en modelos preclínicos en el laboratorio curan totalmente los tumores. Y luego en estos ratones, que lo hacemos con ratones, si inyectamos adrede células tumorales, ya no pueden crecer. Porque estos linfocitos se han quedado y están preparados para matar a las células tumorales cuando reaparezcan.
Ya sé que los científicos sois muy prudentes delante de todo esto, pero estamos delante de una posible cura directamente, ¿no? Porque encima no se reproduciría ese cáncer.
Esto es lo que hemos visto en laboratorios.
Va, sobre el papel, sobre el papel. Sí. Sé que falta todos los ensayos y demás, pero apuntaría a esto, ¿no?
Sí, desde luego, en los CAR-Ts ya son una realidad en tumores hematológicos, en los tumores de la sangre. Y en pacientes tratados con CAR-Ts ha habido curaciones. Hace nada se cumplió el 10º aniversario de la primera paciente con una enfermedad hematológica, con un tumor hematológico, que se curó completamente. Y esto se hizo con CAR-Ts. Ahora queremos extender esto a tumores sólidos. Definitivamente es una aspiración. Pero es una explicación que es posible, y ya se ha mostrado que es posible en otro tipo de tumores.
Claro, o sea, eso sería aplicable a todos los tipos de tumores, posiblemente, siempre y cuando se encuentren esos puntos débiles de esa célula tumoral.
Efectivamente, los puntos débiles que hemos encontrado nosotros pueden ser efectivos para aproximadamente un 20% de pacientes con cáncer de mama, pero además pueden ser efectivos para un 4% de todos los tumores considerados globalmente. Y si consideramos la cantidad de tumores que se diagnostican al año en el mundo, estos son muchos millones de personas. Y precisamente sí. Este 4% de tumores tienen estas dos características que hemos encontrado y que nos permiten redirigir a nuestro sistema inmune contra ellas.
De acuerdo. Vamos a ver, las células tumorales tampoco son tontas. ¿Pueden detectar o pueden reproducirse de otra manera? Es decir, esquivando a ese sistema inmune. Igual me voy muy al futuro, ¿no?
No, totalmente, y es una pregunta totalmente pertinente. Las células tumorales evolucionan, y cuando tenemos una presión selectiva, que denominamos en el laboratorio, que es una terapia, es decir, una terapia que las mata, ellas encuentran maneras de evolucionar y resistirse a esa terapia. Esto es posible en el caso de los CAR-Ts. Digamos que lo tienen más difícil, pero puede ocurrir. ¿Cuál es la ventaja de los CAR-Ts? Que es que son células que podemos cargar con distintas terapias. De hecho, nosotros lo hemos cargado con dos, porque cuando usamos una sola, manera de redirigir, no era suficientemente efectivo. Entonces usamos dos, pero teóricamente puedes usar más. Entonces lo consideramos a los linfocitos como transportadores de varias terapias tumorales. Si apareciera una resistencia, se puede diseñar una tercera terapia para intentar bloquear esa resistencia y así establecer esta lucha entre las células que nos defienden del sistema inmune de los tumores, perdón, y los tumores, de modo que podamos cronificar la enfermedad.
Te voy a hacer una pregunta que igual es una tontería, ¿eh? Si lo es, me lo dices. Y ya está. Estaba pensando en hacer algo, no sé si podría hacer algo inverso. Es decir, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune tipo diabetes, ¿se puede entrenar a estos mismos linfocitos para que no ataquen a las células de páncreas? Es decir, hacer una conversión inversa.
Hay bastantes líneas de investigación en ese sentido, sí, naturalmente. Una vez que encuentras el defecto molecular, el defecto de una enfermedad, puedes diseñar terapias para contrarrestarlas. Pero sí, la aspiración de tratar las enfermedades inmunes es ahora bloquear al sistema inmune que está fuera de control. Y curiosamente también se pueden tratar con CAR-Ts, instruyendo a las células para que maten a los linfocitos, a las células del sistema inmune que se han ido de control.
El CAR-T, estoy viendo que tiene un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Cuando tú consigues entrenar el sistema inmune a tu conveniencia, es brutal esto, ¿no?
Claro, es una terapia que, claro, los linfocitos están programados, son células que van a cualquier parte del organismo, es su trabajo, en cualquier parte del organismo, e intentan o eliminan células que están dañadas o células que son peligrosas. Claro, esto si se puede manipular en el laboratorio para dirigirlas donde queramos, las posibilidades son muy grandes. Es empezar a interaccionar con nuestro sistema inmune y educarlo para hacer lo que tiene que hacer en el caso de los tumores, que es ser muy efectivo contra las células tumorales, o que no sea tan efectivo
cuando se
fuera de control de enfermedades autoinmunes, efectivamente.
Es alucinante. Esto, bueno, ahora como siempre te hago la pregunta mágica, ¿esto cuándo puede estar en funcionamiento? ¿Cuántos años pueden pasar entre que hay ensayos, no hay ensayos, entre la primera fase, una fase, todo este tipo de
pruebas?
Si todo va bien.
Esta pregunta me encanta porque normalmente yo soy un científico básico y cuando los científicos básicos nos preguntan después de un trabajo que es muy prometedor, pero ¿esto cuándo entrará en pacientes? ¿Cuándo se probará en pacientes? Pues normalmente la respuesta estándar es, bueno, pues 10, 15 años. Nuestra respuesta ahora es que entrará en la fase 1 del ensayo clínico dentro de meses, a primeros del año que viene. Y esta es la primera parte del desarrollo. Sí, los resultados han sido muy buenos y hemos conseguido que agencias financiadoras ya financien el ensayo fase 1. Que esto también me gustaría agradecerlo. Todo esto se ha hecho con dinero público del Instituto de Salud Carlos III y de dos organizaciones filantrópicas fundamentalmente, la Asociación Española contra el Cáncer y la Breast Cancer Research Foundation de Nueva York. Y creo que, bueno, nos ponen en una situación ideal, de modo que podemos ya empezar la primera fase del desarrollo clínico y esperemos, y esa es nuestra aspiración y por eso trabajamos, que ya beneficie a algunos pacientes en cuestión de meses. Y no ha hecho falta ni crear una empresa, ni traer inversores con intereses económicos, ni nada. Es todo investigación hecha aquí en Barcelona con fondos públicos que nos ha permitido llegar hasta empezar el desarrollo clínico en pacientes.
Es un buen ejemplo de la utilización del dinero público. Está clarísimo, en beneficio de todos. Pues, doctor Joaquín Arribas, investigador del ICREA en el Lavall d'Hebron Institute Oncología, el Hospital del Mar. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado y felicita a todos por el trabajo hecho.
Muchísimas gracias por darnos un altavoz para explicar lo que hacemos.
Y de seguida parlem de dubtes legals aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Exagera un poquito Lewandowski.
En el Tito, ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un toque abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero no es nada, ¿eh?
Este martes, desde las 6:30 de la tarde.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Esparta de Praga, Atlético de Madrid. Barcelona, Brest.
Hacemos el resumen de la primera partida.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajar.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui rebem Àrea Jurídica Global aquí amb nosaltres. Ja sabeu que venen, doncs, a resoldre algunes de les preguntes que podeu tenir sobre legalitat, sobre economia, sobre problemes que teniu de pagament, sobre moltes coses. Àrea Jurídica Global porten moltes coses per endavant. D'entrada us diré que podeu enviar els vostres dubtes, les vostres preguntes al 699-1309. 699-1309, ese es el WhatsApp de COPE Cataluña para que dejéis vuestras preguntas. Y ahora, pues doy la bienvenida a Javier y Arianda López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos.
Muy bien, muy animados.
Sí, pues tenemos pregunta. ¿Vamos a escuchar la de hoy?
Vamos a escucharla.
Venga, vamos allá.
Buenas tardes. Yo cobro el salario mínimo y llevo meses impagando varios préstamos. Claro, entiendo entonces que nunca me podrán embargar, ¿verdad?
Bueno,
pues sí que la podrán embargar.
Falsas,
claro,
falsas creencias, claro, que tenemos en sociedad.
En primer
sociedad.
Lugar, hay que analizar que en España hay más de 5 millones de personas que han dicho abiertamente que impagan préstamos. 5 millones. Y esto, tristemente, va en aumento. Cada vez hay más personas, con la subida del Euribor, que pueden hacer menos horas extra. O sea que hay un número muy importante de personas con problemas financieros. Con lo cual, que no piense, uy, soy un caso aislado. No, no es un caso aislado. ¿Qué sucede? Cuando no se paga, la entidad financiera irá judicialmente, reclamará judicialmente este impago. Habrá un juicio y cuando haya una sentencia judicial firme, cuando un juez acredite que se debe la cantidad X, se iniciarán el tema de los embargos.
¿Aunque cobre el salario mínimo interprofesional? Sí. Aunque cobre el salario mínimo interprofesional.
No le embargarán la nómina, pero el embargo estará cada vez que el señor tenga un euro en la cuenta, incluso por un euro, le hacen el barrido y todas las cantidades que tenga, porque se entiende. No estoy diciendo que lo vea yo lógico, pero se entiende. Cuando el señor tiene el dinero 48 horas en la cuenta, se entiende que es ahorro. O sea, tú cobras la nómina.
¿48 horas solo?
Sí.
Caray, entonces, me parece incluso mucho tiempo.
No te embargas la nómina porque es el mínimo, pero cuando la nómina llega a la cuenta corriente y hay 48 horas, dices, hombre, yo en 48 horas solo me quedan 300 euros.
Es brutal eso.
Porque han cobrado el alquiler.
Ya.
Embargan la diferencia, el ahorro.
A veces incluso de manera instantánea, porque tú no tendrás el embargo en la nómina. Es decir, tu empresa a la hora de pagarte no te lo va a restar, pero una vez llegue a tu cuenta bancaria, ahí tu dinero peligra.
Claro.
O sea, esto tiene que
entender. ¿Y por qué esta chica piensa que no le pueden embargar cobrando el salario mínimo?
Porque habrá buscado en Google, que es el gran fantástico, y habrá visto en Google, si no tienes el sueldo mínimo interprofesional, no te pueden embargar.
O el salario mínimo es inembargable. Entonces ya dice, ah, vale, pues estoy tranquila, puedo impagar y no me va a pasar nada.
Pero digo, no te embargan la nómina, pero te embargan la cuenta.
O tu moto, tu vivienda, claro.
Lo que tengas a tu nombre.
Ya,
pero principalmente
la empresa te paga. Pero es lo que tú dices, una vez ese empresario, esa empresa, le paga la nómina, el salario mínimo mínimo a esta chica, ya es suyo, ya está en la cuenta y es
exacto.
Cuando
entonces
actúa.
Es embargable y, ojo, la cuenta,
exacto,
no la nómina,
de acuerdo,
el dinero que hay en la cuenta.
Y acuerdo, algo muy curioso que pasa en España, y yo me quedé flipando la primera vez que lo vi en el despacho hace muchísimos años, es que hay muchas personas que como tienen embargos en nómina, cobran la nómina en una cuenta de su hermano, su primo, su pareja. Claro, dicen, ah, sí, ya estoy cubierto. No, como decíamos, es todo lo que está a tu nombre. Es decir, hay una devolución de Hacienda dentro de unos meses por la declaración, te lo van a sacar. Tengo una moto, te lo van a sacar. Bueno, es que te pueden sacar dinero.
Si te hacen un bizum y te lo quitan.
Tengo totalmente.
Ese día, es que me ha ingresado un amigo un bizum y me lo han embargado. Claro, si usted no paga. Pero repito, hoy en día la gente, el que tiene embargos es porque quiere. Hay una ley que cancela el 100% de deudas que no podemos pagar. Ley de segunda oportunidad.
En la que somos expertos y llevamos
correcto.
Más de 10 años trabajando en el
o sea, despacho. Digamos, para esto, esta chica también debería cumplir unos requisitos mínimos.
Pero los requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad que
sí.
Han cambiado simplemente es no tener delitos socioeconómicos,
o
antecedentes penales por delitos socioeconómicos
caducados.
O que ya hayan caducado, que hayan pasado más de 10 años.
Bueno, y demostrar que no cobra, que cobras poco para no, y no puedes pagarlo, ¿no?
No, este no caso. Tiene por
no,
qué.
No tienes
si ya hay un
eso.
Embargo, ya se ha demostrado.
Ah, vale.
O por ejemplo,
claro.
Que esto mucha gente se sorprende. Nosotros tenemos clientes que tienen nóminas de 3.000 euros al mes o tienen una vivienda ya pagada y dicen, ostras, yo seguro que no cumplo con estos requisitos. No puede, o sea, sí, claro que los cumples.
Por ejemplo, mira, este señor que debe 3.000 euros, que, perdón, cobra 3.000 euros al mes, un sueldazo.
Hombre, vale. Ya me gustaría.
Resulta que es avalista del piso de su hija. La hija no puede pagar y le embargan a la hija 200.000 euros. ¿Tiene mi cliente que es avalista 200.000 euros en cuenta? Entonces puede entrar en ley. Lo que no puede, tienes que demostrar que no puedes pagar las deudas, pero es que todo el mundo que nos llama no puede pagar las deudas.
Y a fecha
el que
de
gane
hoy,
30.000 al mes y tenga que pagar 1.000, ese las paga.
Claro.
A fecha de hoy
claro.
Muchas personas me dicen, vale, es cierto que yo no tengo este dinero en cuenta para pagar todas mis deudas, pero sí que tengo una vivienda, ¿no? Que si la vendo puedo cubrir con
pues
todo.
Pues no. Exacto. No es necesario vender la vivienda. La ley protección de la propiedad.
Exacto. La ley protege muchísimo la casa.
No te pueden dejar en la calle, ¿no? Entiendo.
Exacto.
Por ejemplo, este señor que es avalista de los 200.000 euros, si tiene una casa libre de cargas de 1 millón, le cancelamos los 200.000 sin necesidad de que venda la casa.
Eso
y
es.
Si ya le ha entrado una anotación preventiva de embargo en la casa, le quito la anotación preventiva de embargo de la casa. Se protege la vivienda, aunque esté libre de cargas y valga 1 millón de euros.
Caray, pues lo tenéis clarísimo, menos mal. De seguridad en todo esto. Espero que...
ante la duda, nos llamen.
Sí, eso sí. Pero sobre todo, es un mito el que si cobras el salario mínimo, no te lo pueden embargar.
Porque el que gane 3.000 euros no puede entrar en ley de segunda oportunidad. O el que tenga una casa libre de cargas no puede entrar en ley de segunda oportunidad. No es cierto, eso ha cambiado con la reciente ley.
Bueno, recordad que el señor Google no responde a todo, lo digo por el mensaje de esta chica.
Ni el ChatGPT lo
responde todo, ¿eh? Y eso sí, también de manera de disculpas, porque no podemos poner todas las preguntas que recibimos, tenemos que escoger una entre todas las que recibimos, que es una pena, así que de entrada también pido disculpas, ¿eh? El teléfono 699-1309 es el WhatsApp para dejar vuestra pregunta a Área Jurídica Global y para hablar con ellos, para hablar con Área Jurídica Global. 973-0906 973-0906 y en su web pues encontraréis todos los datos. Ariana, Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos escriben.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llongarissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
COPE Catalunya i Andorra.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minut sobre dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I és el moment de fer un repàs a la informació de serveis, de l'actualització. I comencem per la meteo. Rebaixa l'alerta per intensitat de pluja i vent al Pirineu. De fet, l'alerta ja és groga, sobretot Pirineu, Prepirineu, de Ponent. El Pirineu i Prepirineu Occidental, sobretot, és el que ha rebut aquesta alerta. En aquest matí era taronja, ara mateix ja per la tarda està previst que baixi a nivell groc. Pluja i núvols a tot Catalunya. Pluja, sobretot, cap a Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i Catalunya Interior. Més difícil que arribi a línia de costa. Algun plugim igual s'escapa, però molt difícil que a la línia de costa arribi la pluja. Els núvols, sí. La pluja, no. Això sí, cap al prelitoral i tota la resta de Catalunya es preveuen pluges que poden ser localment fortes i intenses, insisteixo, al Pirineu Occidental i Prepirineu, sobretot per aquí hi ha una possibilitat d'intensitat, així com cap al Ripollès, Cerdanya, Ripollès, aquí hi ha una possibilitat de que hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia d'intensitat de pluja. Bé, les temperatures, un cop marxi aquest front, avui ja no notem fred, no és un dia de fred, però sí demà. Demà sí que les temperatures, un cop marxi aquest front, doncs baixaran i tindrà una tendència a estabilitzar-se pel que toca per l'època de l'any. Serà una cosa molt passatgera, perquè esperem que ja des de demà per la tarda dimarts fins ja al cap de setmana les temperatures vagin a l'augment. És a dir, el fred que tocaria, el fred ja de cara a l'hivern, doncs ni està ni se l'espera, por ahora. Ja sabeu que aquestes coses, de cop i volta, un bon dia arriben i patapam. Però ara mateix, durant tota aquesta setmana, no esperem fred. Més aviat, totes les temperatures a l'alça. I no s'esperen pluges. De cara de demà a dimarts, baixen les temperatures. Sol, núvol, sol d'aquell que bruteja, restes, però no esperarem pluja. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs comencem destacant unes obres que hi ha a l'autopista P7 entre Camarles i l'Ampolla. Tallen un carril en cada sentit de la marxa i provoquen també entre 2 i 3 quilòmetres de cua en tots dos sentits de la circulació. També unes obres compliquen el trànsit a la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Trinitat, amb cues entre Horta i el Nus de la Trinitat. A banda d'això, destacar que també es manté només un carril obert a la C31 a Santa Cristina d'Aro per un accident que hi ha hagut. Estaven fent tasques de neteja de la via en aquest punt, tot i que ja no s'hi registren retencions. Per últim, destacar que es manté tallada la Nacional 141 a Bossòst, a la Vall d'Aran, en tots els sentits de la circulació, per caiguda d'arbres a la via. De moment, això és tot des del Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Escolta'm, al final lo de Yamal serà veritat.
Bueno, de moment, el que és veritat és que no va jugar a Vigo, el que és veritat és que no ha entrenat avui amb la resta del grup, i el que és veritat és que, vaja, Blanco i en Botella Leche no entrarà, no està per entrar a la convocatòria d'aquest partit de Champions que demà enfronta el Barça davant del Brest. De fet, a aquesta hora estava prevista que comenci la roda de premsa d'Íñigo Martínez i de Hansi Flick, prèvia a aquest partit de Lliga de Campions, on, vaja, 99,99%. El tècnic ratificarà que Lamine Yamal no està per jugar demà davant del conjunt francès. Com està el turmell de Yamal? És una pregunta que comença a estar una miqueta en l'ambient, perquè, clar...
Això se va estirant, i bé, és una cosa més que un cop.
Més que un cop, sí.
Home,
evidentment.
Està clar, no?
Home, no parlem d'una lesió determinantment greu, etc, però més que un cop, evidentment, sí que ho és des del punt de vista de que no va jugar a Vigo i des del punt de vista de que no jugaria demà contra el conjunt francès. A més, en un moment on es va... una mica més, i el Barça torna a clavar la maledicció de Lamine Yamal, perquè sense Lamine Yamal va tornar de Vigo amb un empat a 2 en un partit que anava guanyant 0-2.
Ja. Molt treballat, i mira.
I l'expulsió de Casado doncs va precipitar la reacció del Celta. Amb tot, i deixant una mica al marge aquesta jugada, comença a haver-hi la sensació de que el Barça ha baixat una marxa, que ja no és aquell equip que tot li sortia bé, que jugava en sisena, que no és el Barça que va esclafar el Madrid al Bernabéu, sinó que ha baixat una marxeta.
Estic d'acord amb aquesta sensació. A més, el primer gol del Celta, Koundé, queda absolutament retratat.
És una errada individual molt concreta, i possiblement doncs, aquesta història del fora de joc ja no és tan...
Ja està, ja te l'han pillat, eh?
Bueno,
te l'han pillat, truco.
És que per això hi ha l'escouting, per això hi ha...
Clar.
Els entrenadors rivals no estan quiets. I buscant la manera de trobar-li les pessigolles al Futbol Club Barcelona. Insistim, des de dos quarts, en principi, roda de premsa d'Íñigo Martínez i de Hansi Flick. A l'Espanyol, després del 4-1 al camp de Montilivi...
Uf.
Miri, si en condicions normals, Manolo González hauria deixat de ser entrenador de l'Espanyol aquest cap de setmana. Què passa? Doncs que una reunió dels capitans amb Fran Garagarza va contribuir a, de moment, salvar el cap de l'entrenador. Els jugadors es van carregar les culpes. I dos, sabem que el senyor Chen doncs, tampoc és massa amant d'obrir l'aixeta de la caixa per la liquidació d'un entrenador. Total, que Manolo González, de moment, és entrenador encara del Real Club Deportiu Espanyol. Hi ha un Espanyol Celta dissabte a 6:45 de la tarda a Cornellà Prat que pot marcar, hauria de marcar, sobretot en cas de derrota, en cas de desastre, el futur de la banqueta del primer equip. I abans d'aquest partit hi ha convocat una manifestació el proper dijous davant de l'ambaixada de Xina.
Per què?
D'on és el propietari de l'Espanyol?
De Xina. Doncs
pues ja està.
Per l'ambaixada, jo...
Bueno, aviam, no pots anar a la seu de Rastar a Xina a protestar. El més a prop que tens és l'ambaixada de Xina.
I quina culpa té l'estat xinès de...
Bueno, és una manera de que el senyor de l'ambaixada de Xina li faci arribar més ràpidament al senyor Chen, doncs, que hi ha un malestar social ara mateix amb la gestió de l'actual propietari de l'Espanyol. Bueno, recordo que això ja va passar i que aquesta primera concentració que va haver de seguidors de l'Espanyol davant de l'ambaixada de Xina no va passar inadvertida. I va haver-hi una trucada.
Home, a Xina no estan gaire acostumats a les manifestacions.
No els hi agraden gaire, aquesta mena de moviments.
No estan gaire acostumats, no.
L'altra cara de la moneda, Girona 4, Espanyol 1. El Girona, el conjunt de Mitchell, que es troba amb la seva millor versió amb portes de jugar-se també al seu futur a la Lliga de Campions. I notícia del dia, que hem d'esmentar, lesió muscular de Vinícius al Madrid. Té una lesió al bíceps femoral de la cama. I, per tant, la cosa pinta que intentaran que estigui a punt el 18 de desembre per la final del Mundial de Clubs. És a dir, els propers partits, el punta brasiler del Madrid se'ls perdia. I en
sembla
bàsquet...
que el calendari està fent molt de mal a tots els equips, eh?
Sí.
S'està castigant fort,
perquè,
això.
Perquè, bueno, sí, a tots els equips... I sí, a la Casa Blanca, però bueno, això és una cosa que haurien de tocar els temes als companys de Copa Madrid. En bàsquet, dues puntes. Raulzinho Neto, nou jugador del Barça, fins a final de temporada. Un jugador amb experiència a ACB, que arriba al Barça per cobrir la baixa de Nicola Provitola. I no perdem de vista que tenim avui un Espanya-Eslovàquia de seleccions. Important, perquè ens juguem el futur a l'Eurobàsquet.
És a les 8 de la...
Si guanya, ens mantenim vius. Si perdem, se'ns complica molt i molt el tema. A través del circuit d'emissores de Cope Más farem la transmissió d'aquest partit important per la selecció de Sergio Scariolo.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres i els ampliarem a Esports Cope amb el Joan Batllori. Mireu, ara quan ja esteu fent, ja esteu bregats i tot això, penseu, i si de jove hagués tingut un mentor? O una mentora? Una persona que m'hagués guiat, que m'hagués aportat tota la seva experiència, que m'hagués orientat. De seguida en parlem de tot això, de la mentoria i del projecte amb tu. En parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. México o Oaxaca. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. ¿Un tutú? Sí, sí, de los de ballet. Con la de superprecios que hay. Que hay destinos ahí al tuntún y al tutú ninguno.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú.
¿Lo he clavado?
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Extremadura se abre al mundo. Y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz. Una comunidad autónoma que está en plena transformación. Una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología. Y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura. Extraordinaria.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La figura de les persones mentores és encara poc coneguda, encara que hi ha actius més de 37 projectes, molts a Catalunya, a l'Euskadi i Navarra, i és capaç de transformar la realitat de persones en situacions difícils. Això és la mentoria, i això és el que fan el programa Amb Tu de l'associació Kilòmetre Zero. Mar Puerto, què ens expliques d'això de la mentoria?
Doncs des de l'associació el que diuen és que la mentoria ofereix companyies que obren portes i canvien vides. Els mentors expliquen que aquesta experiència els hi serveix per créixer personalment i també per adonar-se de que hi ha coses que formen part de la nostra vida que donem per fet, que tothom les ha tingut, i no és així. Tots en algun moment de la nostra vida hem tingut una persona referent, ja fos un mestre, un pare, un germà o un amic que ens ha ajudat en moments difícils i que ens ha acompanyat a prendre decisions, i de fet això és el que fan en el programa Amb Tu, amb els mentors. Es calcula que en un entorn favorable el 85% de les persones tenen referents naturals, mentre que en entorns més aviat desfavorits només en tenen un 35%. Per tant, es tracta de provocar aquestes relacions que no es donen en una societat cada cop més individualista. La majoria dels programes de mentoria social se solen centrar en moments de transició, com ara, per exemple, el pas de la primària a la secundària, joves extutelats que han d'afrontar la seva vida adulta, persones migrants que arriben a una nova cultura o dones, per exemple, que han sobreviscut a la violència domèstica i han de començar noves trajectòries. Per tant, el que fan a la mentoria, el mentor o mentora,
és aquest mestre
que ajuda, exacte, que ajuda i que orienta els que venen i els que més ho necessiten.
Aplicar tota aquesta experiència, precisament, a aquestes persones,
tant,
no?
Tant sigui a trobar feina com en el seu dia a dia també de l'idioma o el que sigui, i tenir relacions socials, per exemple, amb altres persones, vull dir, és com un mentor en tot, com un familiar, diguéssim.
Exacte. Doncs mira, precisament parlarem amb la Sara Camarasa, que és de l'associació Kilòmetre Zero, és tècnica del projecte Amb Tu, de mentoria social amb joventut tutelada i extutelada d'aquesta associació. Sara, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per la rebuda.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sara. Per començar, si et sembla, farem una definició així planera. Què és la mentoria? Què és una mentoria?
Mira, la mentoria social és una eina d'intervenció innovadora. Sí? Normalment, en l'àmbit social, les intervencions que realitzen són més assistencials, no? És a dir, algú té una necessitat a nivell d'alimentació, de vivenda, no? I s'assisteix i se li dona resposta. Però, en canvi, la mentoria social és més d'innovació. Sí? És una intervenció que es fa que la societat, les persones voluntàries, intervenen, no? I formen part d'aquesta intervenció i aquest canvi en la societat, acompanyant a persones que es troben en situació de vulnerabilitat. D'acord? Llavors, és molt important també, no?, que hi ha una part de la societat que té una implicació. Llavors, durant un temps establert, comparteixen trobades, sí, setmanalment, i sempre des de la informalitat amb objectius concrets, no?, per poder donar resposta a aquestes persones. I sempre amb el suport de persones tècniques especialitzades en mentoria social, d'acord? Això és molt important perquè no tot és mentoria social, ha d'haver un suport darrere, ha d'haver una formació a les persones voluntàries, de les persones tècniques, i durant aquest temps es va donant seguiment als tàndems.
Quins són els objectius principals d'una mentoria?
Mira, la mentoria social té diferents objectius, no? Té molt a veure també segons el projecte en el que es realitzi i les persones usuàries que reben la mentoria, no? Pues, per exemple, en el projecte amb tu, l'objectiu és un acompanyament cap a la vida adulta d'aquesta joventut tutelada o extutelada cap a l'emancipació, d'acord? Mm. Llavors, l'objectiu és doncs, reforçar tot l'àmbit formatiu, laboral, de vivenda, de territori, d'idioma, un suport emocional. En el projecte amb tu, el jovent tenen els seus referents educatius, però busquem una relació informal, no? Llavors, en general, podríem dir que la mentoria, l'objectiu és un acompanyament informal segons la finalitat de cada persona usuària.
D'acord. I qui s'encarrega d'aquestes mentories?
Doncs entitats de l'àmbit social, entitats del tercer sector. En el nostre cas, Quilòmetre Zero, tenim diferents projectes de mentoria social. Tenim el projecte amb tu i tenim el Rossinyol, que és amb infants de sisè de primària i primer d'ESO. Llavors, persones que hem fet una formació universitària, no?, més de cap a l'àmbit social, ens especialitzem en mentoria social, rebem una formació inicial i continuada per poder gestionar els projectes de mentoria social i poder fer un seguiment tant a les persones voluntàries com a les persones usuàries. Mm.
De fet, teniu uns quants projectes, el projecte Rossinyol, el Grow Up, l'Èxit, sí, i amb tu, a més a més. Escolta'm, Sara, i ara mateix quants joves estan sota aquest projecte, dins d'aquest projecte? Concretament, amb tu.
En el projecte amb tu, ara mateix tenim 26 parelles actives i estem iniciant un nou grup de 25 tàndems. Llavors, fa un mes vam tancar un grup de 10 tàndems. Tenim una mitja d'entre 40 i 50 tàndems anuals.
Quan parlem d'un tàndem, que parlem del jove i la persona mentora, en aquest cas, no?
Exacte, persona mentora i persona mentorada, sí. Són un tàndem, són parelles de mentoria social.
Llavors, aquesta persona el que va fent és ajudar, donar consells i orientar? Seria
sí,
això,
podríem
no?
dir-ho així, sí, per entendre-ho de forma més planera. Són persones que no tenen res a veure en l'àmbit social, són persones voluntàries que decideixen fer aquest voluntariat acompanyant setmanalment, es fan trobades setmanals de 2-3 hores i dins de la informalitat, això és molt important sempre, dins de la formalitat, perquè al final és jovent que està acostumat a una institucionalitat, no? A persones tècniques, educadores, educadors, però el que busquem és que dins d'aquestes trobades informals es vagin complint objectius, sí? Des de, doncs, no sé, em puc inventar, ara, un jove que ha de fer una prova d'accés a un grau mig, doncs que la persona mentora l'ajudi, no?, a estudiar, o recerca laboral, o conèixer el territori. El 90% del jovent que participa en el projecte són adolescents, joves, migrants, sols. Llavors, també, no?, doncs, coneixement del territori, participar d'activitats municipals, millora idiomàtica, no? Al final, fer aquestes trobades també van millorant l'idioma, un suport emocional, algú en qui confiar.
D'acord. I qui pot ser voluntari?
Pues qualsevol persona major de 30 anys, en el nostre cas, que tingui una implicació social, que, molt important també, no?, que tingui temps lliure, és a dir, persones que treballin, estudin, però que tinguin aquesta disponibilitat, que tinguin consciència social, que no siguin racistes, que vulguin acompanyar persones empàtiques, que tinguin, no?, una comunicació fluida.
I quant de temps dura les mentories aquestes?
Més o menys, el nostre projecte temps, sí? dura 9 mesos.
9
és
mesos.
A dir, són 9 mesos des de que es presenten i un cop finalitza són 9 mesos. És cert que un 75% dels tàndems de l'AMTU decideixen seguir trobant-se i mantenir una relació natural un cop finalitza el projecte.
Això és molt maco, molt bé.
Això, sí.
Doncs, Sara Camarasa, coordinadora de l'àmbit de joventut, immigració i tècnica del projecte amb tu de mentoria social amb joventut tutelada i extutelada de l'associació Quilòmetre Zero. Escolta'm, gràcies per tota aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies.
I de seguida parlem de la imatge de Barcelona, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes desgaste? ¿Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos?
Artióseo de Clinitec
con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo dos cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artiose, un bote de 60 cápsulas de laboratorios Clinitec a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53. Sin gastos de envío y económico. 6, 50, 51, 52, 53.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quart informe sobre la imatge de Barcelona a nivell internacional. Parlem amb el Xavier Mortés, director de l'oficina de Barcelona d'Evercom. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, com està la imatge de Barcelona? Bé, malament? Quina seria la nota que li posaríem d'entrada?
Bueno, nota, no sé si li podem posar alguna nota, perquè l'estudi que ens dona sobretot són el nombre de converses que hi ha en tornar a la ciutat, que són moltes, sobretot perquè això és una idea. Nosaltres des de l'any 2022 estem fent el recull d'aquestes mencions a nivell digital. És digital, bueno, tot el que són notícies en digital i tot el que són xarxes socials.
Sí.
I estàvem parant el 2021 d'entorn un 3 milions de notícies, perquè per descomptat aquí hi havia un tema polític que influïa molt. I a dia d'avui, el 2024, estem parlant entorn a un 2,3 milions de mencions. És a dir, que s'està parlant menys de nosaltres, però sí que és veritat que el tema polític està més estable també, que això al final, bueno, redueix les converses. S'està parlant molt també de tema de turisme, tot el tema d'emprenedoria, i la veritat és que a dia d'avui tenim com dos converses, no? Una cosa centrada en tot el tema que jo dic més intel·lectual, no? Vinculat per això, amb nou negoci, emprenedoria, empreses que volen venir aquí a Barcelona, i després tota l'altra banda més de turisme, d'oci, molt centrat en temes com l'America's Cup, etc. O sigui que hi ha una mica de dualitat i llavors, sobretot, això és parlar més fora de nosaltres que a territori espanyol. De fet, crec que és un... No crec, no, vamos, segur. Unes tres quartes parts de mencions són fora de les nostres fronteres i, bàsicament, centrades en els Estats Units, que és el país on més es parla de nosaltres.
I de què es parla als Estats Units de Barcelona?
Doncs, bàsicament, sí, és en general, perquè dic, no tenim... Sí, per països, bastant, la tendència és bastant similar en tots, però sobretot hi ha dues coses principals que succeeixen a tot arreu, que són turisme i política. I nosaltres, per exemple, l'any 2021, política era el tema del que més es parlava, 2022 i 2023 això va baixar i va guanyar pes el turisme, també és perquè, bueno, veníem de tota l'època de pandèmia, s'havia recuperat el tema i es parlava més de turisme. I aquest any, doncs, bueno, hem tornat a tenir turisme i política dalt de tot. Sí que és veritat que 10 punts per sota del que estàvem parlant el 2021, o sigui que parla de política però menys. El turisme continua en segona posició. I després hi ha tota la part més del que deia jo, no? Emprenedoria, nou negoci, etcètera, que continua molt estable, juntament amb el tema de congressos. Però sobretot ja dic, els dos eixos principals de la ciutat sempre estan en temes polítics i en temes de turisme. Llavors, bueno, és constant a tots els països i la tendència és molt clara.
Si fiques tot això en una coctelera, quina conclusió es treu? Quina imatge té Barcelona fora?
Doncs la imatge és el que et deia, no? Hi ha una imatge molt de, doncs, bueno, d'una ciutat... Al final tenim la ciutat que tenim, o sigui, molt, molt bonica, molt de sol, tenim platja, tenim molta gent que vol venir aquí a fer turisme...
I segura? Per exemple, la veuen segura?
Perdona?
La veuen segura? La veuen com una ciutat segura?
De fet, és un dels punts que surt a l'informe, de fet, una de les preocupacions, perquè nosaltres a l'informe, a part del que són mencions, també hem fet enquestes a cambres de, bueno, cambres de comerç com la de Barcelona, com la de Brasil, o sigui, com la de França, Itàlia, etc. I sí que és un punt que es toca, no? O sigui, hi ha gent que sí que menciona el tema aquest d'inseguretat, no? Després temes burocràtics, etc. No? Sobretot molt vinculat amb inversors que volen venir aquí, no? Però sí que és veritat que no és un dels temes principals, o sigui, que sí que es parla, per descomptat, però no és un dels temes principals.
No, sí, no seria precisament la seguretat, no seria un acte de preocupació, almenys fora d'aquí, de Barcelona, no?
Exacte.
Bàsicament, no sé, la Copa Amèrica ha ajudat precisament a totes aquestes converses?
Doncs mira, aquesta, de fet, nosaltres vam fer la presentació de l'estudi la setmana passada, el dijous, i és un dels temes que es va parlar, no? Perquè al final sí que és veritat que hi ha molta gent que està molt a favor d'aquest model de negoci, i hi ha una... Bueno, hi ha una conversa de xarxes, no? Tanta gent que està a favor, no? Com gent que no està tan a favor, no? Perquè al final és un tipus de turisme molt concret, i doncs també a dia d'avui és com un... Bueno, és un punt de... diria jo com d'ignició, no? De dir, hosti, és un, ens ajuda a fer una conversa de dir cap on volem anar, no? Si volem aquest tipus de turisme, volem un turisme més de masses o volem una cosa que estigui entremig, no? Perquè al final sí que és veritat que també estem els que vivim aquí, no? I hem de combinar amb tot això. Però America's Cup sí que és veritat que s'ha portat moltes de les mencions i sobretot no tant ja per el que és l'esdeveniment en si, sinó per, bueno, si és el tipus de turisme que es vol per la ciutat, no? Que ja dic, hi ha moltes converses a favor, però bueno, també hi ha molta gent que no està a favor, no? I llavors, bueno, és una mica... Sempre hi ha la dicotomia aquesta, no?
Quines serien les conclusions de l'informe al final? Per treure conclusions i posar pedres per continuar avançant?
Sobretot és, o sigui, hi ha una cosa que a més també va sortir no només a l'informe, sinó a tota la rodona que vam fer l'altre dia quan es va presentar, i una cosa molt, molt important, que és que tant la part pública com la part privada han de treballar de la mà, no? Perquè al final sí que és veritat que hi ha moltes iniciatives a Barcelona, al final, bueno, de per si nosaltres aquí a la ciutat sempre hem tingut, doncs, bueno, tota l'activitat privada, no?, que ha fet moltes coses, com, jo crec, palos de la música, etcètera, doncs allà avui, doncs, el que es necessita sobretot és això, no?, si... anar tots amb un mateix, cap a un mateix horitzó, no? Remar, no?, allò tots conjuntament, perquè sí que és veritat que es fan molts projectes, microprojectes, però sí que falta una línia clara, no?, de cap on es volen anar, i de fet el projecte, o sigui, el projecte a l'estudi, el que remarca és això, no?, que estem en un moment de dualitat, no?, que no sabem cap on anar, i el que s'ha necessitat és un pla molt clar de ciutat, una narrativa, no? O sigui, que és veritat que el 92 teníem molt clar quin tipus de ciutat érem. Ara tenim un moment, és una oportunitat molt similar, no?, de dir, estic, cap on volem anar, o sigui, volem ser el hub tecnològic d'Europa, de sud d'Europa, o volem seguir continuar sent una ciutat de turisme massiu, no?, o volem fer que les dues coses convisquin, però que els d'aquí, o sigui, puguem viure en una ciutat i sigui una ciutat humana, no? I aquests serien unes, ja dic, a grans trets, una mica tot el que surt al darrere i quan rasques el que rebent ja, no?
Doncs senyor Xavier Mortés, director de l'oficina de Barcelona d'Evercom, gràcies per comentar amb nosaltres aquest quart informe sobre la imatge de Barcelona a nivell internacional. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.